Bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Algú de la taula, aquest que estem aquí, té criptomonedes?
No.
Jo mateix. Com a mosso, jo tinc criptomonedes.
I... No superarem això en tot el matí. No superarem això en tot el matí, eh? Pues escolti'm, això és molt vàlid. I, perdó pel verb, eh? No pringat.
Bueno, estic dintre de la volatilitat del mercat, ara mateix s'està avaluant per diferents notícies que se van donant.
Bueno, com la borsa, no?
Exacte, però no té res a veure amb tot el que estem investigant. Investiguem criptomonedes i altres actius que són fruit d'aquesta estafa. Ara bé, tenir criptomonedes, i això és un missatge que hem de donar a la gent, no té per què estar relacionat amb aquesta estafa, això és important.
Bueno, això és molt important. Anem al cas que ens ocupa, el cas comença a Catalunya... Quan i on, exactament?
El cas comença a Puigcerdà, el 2018. Nosaltres rebem una denúncia de que una persona ha patit una pèrdua de 560.000 euros. Nosaltres ens va sorprendre moltíssim, dic, aquesta inversió i aquesta pèrdua, no? Darrere d'aquesta denúncia veiem de que ja comencem a veure coses estranyes, no? Comencem a veure de que pel mig hi ha pàgines web d'inversions, concretament de mercat Forex. El mercat Forex és un mercat molt volàtil, un mercat de divises, i és un mercat d'operacions binàries, el qual pots guanyar molt o perdre molt. I aquesta senyora entra amb una inversió de 250 euros, rep una trucada...
d'un 250?
250 euros. D'un suposat broker... I que observa que amb aquests 250 euros se converteixen en 1.000, en 2.000 euros. Ella va veient aquests guanys. I què succeeix? Que la truquen i la insten a ficar més diners. Va començar a ficar diners fins a un punt que fica unes quantitats molt grans. Però, clar, els guanys que veu també són molt grans.
Perquè ella té una pàgina web on va veient que allò va augmentant. I, clar, es va il·lusionant.
Va veient els guanys que va, i va veient aquella gràfica que va pujant. Fins a un punt en el qual arriba, ella observa uns 3 milions d'euros de beneficis. Hòstia, amb 300.000, no?
O sigui, ella veu que ha invertit 300.000 i que hi ha una gràfica que li diu que té 3 milions d'euros.
Correcte. I sempre va tenir un contacte permanent amb el broker que l'avança ronant a poc a poc.
Telefònicament
i mitjançant WhatsApp, i comença a tindre una relació. Què passa? Que hi ha un moment que ella sol·licita retirar aquests 3 milions d'euros que veu de guanys amb aquella gràfica. Clar, aquesta organització criminal que hi ha al darrere li diu que no és el moment, que el mercat va amunt, que ha d'ingressar més perquè guanyarà molt més. Ella se planta i diu que no. Li diuen, vale, pues ha d'ingressar 100 i pico mil més d'euros, 150.000 euros més, per pagar els impostos a què equival aquesta retirada al mercat.
Mare meva.
Acabem amb 560.000 euros.
O sigui, aquesta senyora de Puigcerdà, 560.000 euros.
Correcte.
Però els tenia. No?
Sí, clar.
Però els tenia ella, no els tenia de la... No els tenia del seus, que havia guanyat.
No. Són diners que surten de la seva butxaca.
O sigui, es va donar 560.000 euros veient que anava creixent les gràfiques d'allò que veia, però clar, aquelles gràfiques, interpreto que eren dibuixos animats.
Sí, pel que fa al tema de la... que ara ho explicarà el meu company, de la enginyeria social que hi ha al darrere, és el que li fa veure amb aquesta persona tots aquests guanys, és el que li fa veure aquesta persona i establir un contacte molt personal amb la persona que hi ha al darrere, que l'està estafant, i arriba un punt, ja fa poc, arriba un punt que aquesta senyora, la mateixa organització, es posa en contacte amb ella, fent-se passar per advocats que representen a les víctimes i que li recuperaran els diners. I li tornen...
A demanar diners.
A demanar diners, i acabem pagant 200 i pico mil, 300.000 més.
Mare de Déu!
Pujant a 800.000 el total de l'estafat.
Però entenc que així no poden estafar qualsevol, però jo aquests diners no els tinc. És a dir, per anar invertint.
Bueno, clar, però si tens menys greu, no?
A tu, Toni, no tindràs, però potser en tens menys i
igual,
i ells van fer, en lloc de 10.000 en 10.000, amb 500 en 500.
Ells detecten les víctimes potencials, m'explico, i després, si vostè fique diners i només hi fique 15.000, ells, hi haurà un moment que ja no li interessa perquè vostè no en fique més. Aleshores, vostè començarà a veure pèrdues. Mm. O sigui, hi ha un moment que quan vostè no fique diners, començarà a veure pèrdues. Pèrdues, fins que quedarà zero. Què passa? Què ens trobem? De que aquesta organització, quan contacta amb les víctimes i els insisteix amb les inversions, amb el mercat Forex, ens trobem amb una cosa, que és un mercat molt volàtil i hi ha moltes víctimes que no es consideren víctimes, sinó que es consideren part del joc. Diu, pues, he fet una inversió i he perdut.
Com quan vas al casino.
Correcte, correcte. El que passa és que no saben que al darrere hi ha tot aquest entramat.
Clar, allà estem parlant de Puigcerdà. Llavors, a partir d'aquí, clar, aquesta persona no ha recuperat els calés ni res, que és evidentment. Al marge d'aquesta persona de Puigcerdà, comenceu a estirar el fil i què comenceu a descobrir?
Allà comencem a descobrir que darrere de tot això no solament hi ha un broker, no solament hi ha una pàgina legal, comencem a veure de que allò repliquem a tres pàgines i comencem a veure que darrere hi ha una estructura criminal immensa.
Però immensa vol dir de molta gent?
De moltíssima gent, de moltíssima gent.
Quanta gent estem parlant, si es pot dir, més o menys?
De centenars, milers de persones que treballen per aquesta organització distribuïda en diversos call centers, que són centres de trucades establerts per tot el món, diguem per tot el món. Nosaltres hem centrat el que és el continent europeu i ells ja saben on s'estableixen. En aquest cas, els nostres investigats s'estableixen fora de l'àmbit de l'òrbita europea, com són països com poden ser Albània, poden ser Geòrgia, són Albània, Geòrgia, Macedònia del Nord, en aquests casos que hem actuat. També es va actuar a Andorra, cal dir-ho, que la primera actuació és a Andorra. Per què van a aquests països? Molt fàcil. Perquè aquests països estan fora d'aquesta capa d'Europa i és més difícil. Ja tenim que trucar amb Interpol. No dic que no hi hagi relació, sinó que sí que hi ha relació, però és més difícil. És més lent, no compartim les mateixes bases de dades, això els genera més una impunitat.
Buah. Per tant, vol dir que tenien treballadors, aquesta empresa.
Moltíssims.
I aquests treballadors segurament es pensaven que ho estaven fent d'una manera legal o no?
No. Aquests treballadors, la premissa era escurar-li les butxaques a tothom. O sigui, escurar-li totes les butxaques.
Són comissionistes, eh? Ells reben comissions per lo que guanyen.
I quanta gent hi ha detinguda, ara, que se sàpiga, en total?
En total hi ha 5 detinguts que nosaltres ens centrem en els objectius del valor, o sigui, amb els
caps. La cúpula, per entendre,
no? És que no, primera, que no donarem abast, segona, que estem a fora del nostre abast territorial, clar, però la detenció tindria que ser de totes les persones que treballen.
Per tant, interpreto que d'aquestes 5 aniran venint, no per part dels Mossos, perquè això, sinó que a nivell de tota la policia amb la qual heu estat en contacte.
Correcte.
Però estem parlant de centenars de persones que es detindran segurs, clar, perquè tot això és il·legal.
Parlem de Catalunya, però
sí, sí.
Treballem amb un equip conjunt amb Guàrdia Civil que s'encarrega de la resta d'Espanya, que aquí hi ha milers d'afectats. Evidentment, per tindre milers d'afectats, haig de tindre darrere milers d'operadors.
Clar. Perquè no estem parlant només de Catalunya i Espanya, no? Això, o sigui...
Per exemple, a Ucrània hi havia un call center amb 2.000 treballadors a la porta de Kiev. I ara han procedit allà i em sembla que ara hi havia unes 800 persones allà dins. Vull dir, estem parlant d'una magnitud que surt de l'abast de lo que nosaltres coneixem com una empresa petita. És una gran organització criminal.
Tot això ha començat amb el programari dels Mossos d'Esquadra, perquè us entenguem?
Bueno, nosaltres sí que és veritat que aquesta investigació se surt dels paradigmes d'investigació tradicional, no se fan punxades telefòniques, no se segueixen aquestes línies habituals, no se fa un seguiment a l'ús del diner, sinó que se desenvolupen una sèrie de programaris per poder interceptar aquestes organitzacions. Hem de pensar que són organitzacions que són molt àgils, es mouen molt bé, molt ràpid, i juguen amb l'avantatge de que estan fora del nostre abast territorial. Llavors, què fem nosaltres? Hem de aguditzar l'enginy, no? Hem de ser més hàbils d'alguna manera i ens posem al mig de les comunicacions. Som capaços d'intervenir 3 milions de correus electrònics, fem una web que simula un esquer per amb ells perquè puguin accedir i deixar-nos rastres de les seves direccions IPs. Vull dir, se fa una sèrie d'enginys per donar amb la seva ubicació.
Hi ha un cap de tot desplegat o no? Hi ha un gran cap d'aquesta màfia organitzada o no?
Hi ha diversos.
Hi ha diversos, sí.
Diversos, eh?
Sí.
Albanesos, principalment?
Això?
Pel cas que afecta a la investigació espanyola, de Mossos i Guàrdia Civil, hi ha un cap albanès, evidentment.
Un cap albanès. Sí. L'Anna Ponsí avui, a la píndola de les 8 aquí al Món RQ, deia que donaven premis a aquesta empresa als treballadors que més diners havien estafat. Això és veritat?
Sí, tenim alguna imatge de WhatsApp, que per exemple, d'Instagram, perdó, que ells feien festes de com pot fer un escamot o un equip de treball i se donaven diplomes de Alibaba i los 40 ladrones, per exemple. Vull dir, ells, hòstia, ells al final... eren l'empleado del mes, no?
L'empleado del mes. Sí,
amb un operatiu, l'operatiu que van fer a Andorra, amb policia andorrana, amb Europol, Guàrdia Civil i nosaltres, hi havia un trofeu allà de, la, wow. De l'acadèmia que hi havia allà, que era el número 1 de comissionista de, pel que fa a parla espanyola. O sigui, que ja diem que eren premis, o sigui, cadascú lluitava entre ells per aconseguir el wow. premi de...
Quanta gent i quants diners van aconseguir estafar? Per exemple, a Catalunya se sap més o menys? O a Espanya, el conjunt d'Espanya?
No podem segmentar tant, sí? Perquè la base és tan gran que nosaltres al final trobem una billetera de criptomonedes, no sé si hi havia 500 milions d'euros, borrades de diners, que nosaltres se surt de la nostra lògica, però llavors és molt difícil disseminar això d'on ve, perquè ve de tot Europa, llavors no ho podem quantificar en aquest moment.
Val. El màxim que han arribat a estafar una persona que conegueu, encara que sigui a Catalunya o a Espanya, de quan estem parlant?
Jo diria que...
la casa de Puigcerdà.
La casa de Puigcerdà.
De Puigcerdà. Sí. Fins i tot van arribar a ser, ahir el Toni Muñoz, al Versió, el Versió RAC1 va explicar que fins i tot va arribar a ser un dels patrocinadors, aquesta empresa, era una empresa, va ser patrocinador al Sevilla.
Sí. A veure,
clar, perquè és clar, aquesta desvergonya els hi donava una pàtina de normalitat, no? És una empresa segura que inverteix en el Sevilla, del club de futbol i
aquí hem de deixar al marge en el sentit de que el Sevilla, evidentment,
no en sabia res,
no en sabia res, o sigui, és un patrocinador que ve, que és un inicialment amb una aparença de broker, de finances, igual que segurament si busquem de tots els centenars de dominis web que tenim, segurament trobarem altres patrocinis, m'explico? El que sí que ens va sobtar inicialment quan veiem aquest nom, no? Ara s'ha de mirar i s'està fent les gestions per saber si és la capa legal, perquè clar, no és necessari, a vegades tenen una capa legal i una capa més fosca, no? Això més que res és per ells atreure amb aquelles pàgines seues, atreure
gent a qui poden enredar.
Diem, ostres, això surt aquí, és seriós, pues, hi anem, no? Però s'ha de desvincular totalment al Sevilla d'aquesta...
Vull fer un petit apunt. En un primer moment de l'estafa, ells operen de manera totalment il·legal amb webs que són xiringuitos que es veuen en el minut 1. Què passa? Que ells veuen que això ho han de perfeccionar. I l'estratègia que segueixen per això és establir-se a Xipre mitjançant la CISEC, que està dins d'Europa. Llavors això fa que poden accedir a la capa legal d'Europa perquè estan habilitats per operar dins d'Europa. Una vegada estàs homologat a Xipre, pots operar dins d'Europa. Llavors, quan entren amb aquest mercat de la CISEC, estan homologats per operar a Europa i és quan poden entrar en un club espanyol, per exemple. Llavors, és per això que la base de l'estafa és molt gran perquè poden accedir al mercat europeu com si fos una empresa regulada a la CNMV o la FCA.
Tu deies, que vostè deia, tu tinc criptomonedes, clar, com ens podem protegir davant d'aquest tipus d'estafes per la gent que té criptomonedes? Com podem destriar entre un inversor legal i estafador? Perquè estem parlant de que aquesta és una estafa de criptomonedes a nivell molt bèstia, amb una gran xarxa, però es fan altres estafes en criptomonedes que no tenen res a veure amb aquesta empresa.
Sí,
nosaltres tenim unes premisses que sí que m'agradaria que tothom que ens escolta tingués clares. O sigui, si operem en plataformes Forex, no operar amb brokers no coneguts o que se'ns presentin de cop i volta en el nostre entorn. S'ha de comprovar si la pàgina web està autoritzada per les Comissions Nacionals de Valors, aquestes pàgines, aquestes plataformes web, però això té una mica de perill. Per què? Perquè, com deia el meu company, si s'acaba de crear ara, no sabem fins al cap d'un temps quan comencen a detectar-se les primeres estafes, que la gent se comença a haver queixes per dir que hi pot haver darrere una estafa, no? Si no surt, el que dèiem, no? Si no surt cap ressenya, no vol dir que sigui garantia de que sigui bona. S'ha d'anar amb molta cura amb aquest tipus de plataformes web que ens enllacen amb aquest tipus de mercat. I sobretot, el que és molt important, és... grans guanys no existeixen. O sigui, no pots passar d'una inversió de 1.000 euros a una inversió de 10.000 euros. Això és impossible.
No hi ha duros a quatre pessetes, eh?
Correcte.
Mai millor dit.
Mai millor dit. Mira, si em permeteu, sobretot en aquest univers de criptomonedes i dels riscos d'invertir, i que estem parlant ara aquest matí amb els agents César Jou i Manuel Fernández, és especialment il·lustratiu un cas que ens va arribar al contenidor del món a recurs. Recordeu, notes de veu al 669-10-10-10 fa un temps. No cal que ens expliqueu en la nota de veu tot el cas d'entrada, només algun detall important i ens posem en contacte amb vosaltres, o també a través del mail, el correu electrònic, almona@recu.net. Una d'aquestes trucades és d'en Jaume. Hola, Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Quina edat té vostè?
72 anys i estic afectat per una malaltia neurològica degenerativa,
eh?
Sí, senyor.
72 anys. Vostè va invertir en criptomonedes, no?
Sí, efectivament.
Quan va ser?
Va ser el mes d'octubre de l'any passat.
Octubre 2021, és a dir, fa una mica més d'un any. A través de quina plataforma ho va fer?
Bueno, jo em va sortir, vaig entrar a internet, entrava a internet i em sortia sempre una publicitat de la BTC Markets.
BTC
Markets. Feia una exposició molt tentadora que ingressant 250 euros. Aquesta plataforma es podien tenir uns ingressos de mínim de 1.000 euros al mes.
Clar.
Esclar, llavors a mi em va tentar això.
Va, i es va haver de crear un compte, no? Entenc?
Sí, vaig haver d'obrir un compte, sí.
Què li van demanar per registrar-se?
El carnet d'identitat, de davant i de darrere, el número de compte bancari i tot això.
Ja. Les inversions les triava vostè o algú l'assessorava?
No, m'assessorava un broker, perquè jo, Jordi, desconec el funcionament d'aquest tema, jo.
L'assessorava...
El broker era un tal Tomàs Slavik.
Tomàs Slavik.
Sí.
Clar, clar, com contacta vostè amb ell? Com parlava? Parlava amb per telèfon?
Sí, ells em telefonaven sempre. Jo no podia pas telefonar mai. I sempre telefonaven per un número diferent.
Clar. Només per telèfon,
a vegades te telefonaven d'Inglaterra i a vegades te telefonaven d'Itàlia. Pel mateix tema, saps què vull dir?
Sí, només per telèfon?
Sí, sí, per telèfon, sí.
Vostè els podia trucar?
No.
No. Aviam, primer va posar, diu, 250 euros.
Sí, primer eren 250 euros. Esclar, llavors donaven un rendiment molt alt, això. Jo amb 250 euros vaig pensar, bueno, posa'ls i ho provaràs. Perquè llavors, si donaven el rendiment que en deien ells, jo pensava, tindràs una ajuda per la pensió. I em garantitzaven que arribem millor de 1.000 euros al mes.
Clar. I els inversors...
Ara, llavors, em van dir que, bueno, que me van començar a demanar... Jo vaig fer l'ingrés de 250, però em van anar demanant diners. Primer 750, però llavors ja n'hi vaig tenir 1.000. Llavors anaven dient, bueno, és que esclar, vostè hi té molt poc. Però bueno, jo els deia, però em garantitzava que de 250 n'hi hauria prou. I no, van anar insistint, fins que vaig arribar un moment que vaig voler retirar 10.000 euros, jo.
Però, perdoni, per anar sobre segur i ho podem aclarir, Jaume.
Sí.
Quants diners va acabar posant vostè?
Mira, tinc encara en el seu compte en total 15.000 euros.
15.000 euros. Al seu compte. El seu compte, sí. Vol dir el compte d'aquesta gent.
Sí, sí.
Els diners els ingressava sempre al mateix compte o li deien
que els fes a diferents
llocs?
Me feien ingressar, per exemple, un dia me feien fer Coinbase, l'altre Coindeck, l'altre Kraken, i això em destrutava, em feia perdre.
I quan se n'adona que alguna cosa aquí no va bé?
Quan vull retirar els 10.000 euros, Jordi.
Quan vol retirar
perquè
els 10.000 euros?
Perquè ells em diuen que no és el moment aquell, perquè la cotització que del Bitcoin no està al nivell que hauria d'estar. I està previst que dintre 15 dies o així van ensenyar una estadística, un anàlisi que arribava a dalt de tot, del gràfic.
I
llavors, bueno, van dir, espera aquest moment, llavors t'avisarem i llavors els canviarem. I llavors vaig haver d'enviar per treure'ls 5.000 euros. Llavors, al moment de fer l'operació aquesta, me varen trucar, me la varen fer, i llavors, l'últim, quan jo vaig dir aquest en l'esbàmic, em va dir que una clau, que fes clic al moment, i al moment la pantalla es va canviar. I tot seguit el broker ja em diu que t'has equivocat, maldet, que és ell quan m'ha manipulat tot allò. En conseqüència, em diu que ho has perdut tot. L'àmbit ja no vas trucar més.
Ja no ha trucat mai més? Estem parlant de l'última trucada que va tenir d'aquest pàjaro, quan va ser?
Fos el mes de novembre, però em demanaven més diners, Jordi.
Clar, i va dir que ja, fins aquí m'ha arribat, esclar.
Va dir que ja n'hi havia prou.
Ho va denunciar, Jaume?
Sí, senyor, sí.
Els Mossos?
Sí, senyor,
sí. Sí, de fet, ara em diu a la Sergi Embudió, que s'encarrega del contenidor de la Monarragó, que tenim la denúncia feta.
A Sergi li vaig enviar la denúncia, una sèrie de documentació que hi ha, que diu que aquesta firma no és legal, no està autoritzada.
Mm. El truquet...
I llavors hi ha una sèrie de notes, de, per exemple, d'afectats com jo. Mm. Però no hi ha pintolina així, que es troben amb el mateix problema.
De, suposo que des d'aquesta plataforma d'inversions el van deixar de trucar, entenc, no?
Sí, sí, llavors van deixar de trucar-me, sí.
Sí.
Me van telefonar alguna vegada, però no telefonava en Tomàs Slavik, telefonava un superior seu.
Diu ell.
I llavors al·legaven que aquesta pèrdua, aquesta culpa de la mala gestió de Tomàs Slavik, i llavors ja l'han acomiadat. I que aquest gerent superior, diguem, et proposa que per recuperar els diners que tens, et proposa que has d'ingressar 5.000 euros més. I ja està, i aquí s'acaba, jo no vaig fer res més.
Té alguna esperança de recuperar algun diner alguna vegada o no?
No, esclar, si jo si trobés, perquè aquí hi havia una pàgina que deien per recuperar, però jo tampoc me'n vaig confiar amb ells, perquè a més de saber si és una història igual que això.
Clar, millor que no ho faci. Millor que ho faci. Perquè... Mira, Jaume, ara deien els agents dels Mossos d'Esquadra, que sí. Tenim aquí, que precisament ara pot haver-hi algun personatge, algun pàjaro d'aquests que es faci passar per advocat, sí, i que li vulgui assessorar i li demani més diners per assessorar-lo. I exacte, els ha vist
jo
prou.
Jo vaig pensar això, Jordi, perquè davant de la situació aquesta jo no he fet cap més pas. Jo vaig fer la denúncia, jo vaig pensar, si tingués fóssim un grup de molts, podríem fer una pressió, però jo sol, pobre de mi, jo vaig fer la denúncia als Mossos i prou. Ara sí, a partir d'aquí surt molta gent, i és un equip de 100 o 200 persones. Llavors sí podríem fer pressió per recuperar-ho. Però jo sol no puc fer-ho, Jordi.
Una abraçada molt forta, Jaume, molta sort. Gràcies, eh?
Gràcies, i felicitats pel programa i per l'equip, eh?
Gràcies.
Ajuda aquest programa, que està molt bé.
Efectivament, escolta'm l'equip, efectivament. Gràcies, Jaume. Deixa'm dir una cosa, que és maleïda aquesta gent que se n'aprofita de tothom, però bàsicament també de la gent gran, que és més fàcil de caure en un esquer com aquest, i que aquest senyor ja vol recuperar els 15.000. Ara l'Anna Ponsí em diu, hi ha opcions? Quines opcions tenen les víctimes de recuperar alguna cosa o poden donar tot per perdut?
Aquí volem dir que per part de la policia anem fins a l'origen d'aquest entramat, fins a l'ADN d'aquest entramat. Per què? Perquè ens posem al costat d'aquesta gent, ens hem de ficar al costat d'aquesta gent i intentem recuperar tot el que sigui possible. Però és molt difícil, hem de ser clars. Per què? Perquè són unes estructures criminals les quals tenen el seu equip financer, el seu equip de desenvolupament, saben de que el diner vola. I acaben paradisos fiscals, o sigui, és que acaben paradisos fiscals. I el que sí que volem transmetre és que si amb aquesta emissió d'aquest programa algú s'està sentint al·ludit,
sí,
que ens cregui, que surti de que si veu grans guanys, segur, més que segur, es ficarà en dubte el que estem dient. Dirà, no, però jo veig uns guanys aquí, jo tinc un bon rotllo, una bona relació amb aquesta persona. No, que defugeixin d'aquí, que intenten treure els diners. La prova que diem del cotó és de treure els diners, a veure què et diuen. Veuràs guanys. En el moment que intentes dir això, s'acabaran les trucades, s'acabarà tot.
Bé, amb el Toni,
sí,
què vols, Toni?
Jo és que una pregunta, perquè tu aquest matí deies que ja no hi ha duros a quatre pessetes, perquè ja no hi ha ni duros ni pessetes, però tampoc hi ha gent que tira tant de segells, ni que s'atura tant a la Rambla a veure on està la boleta, i el Lazarillo de Tormes va morir fa molts segles. Però la condició humana no. Llavors aquí hi ha dos conceptes. Un, que és la gent cruel, que sense escrúpols es vol aprofitar de qui no en sap més, o de qui no pot, etc, que això segueix passant, i hi ha l'ambició humana també, no? És a dir, i del pensar, doncs això, que el diner fàcil, perquè a mi no? Aleshores, la pregunta que jo tinc és, s'han desplaçat tot aquest tipus d'abús, sobretot a l'àmbit digital, o, és a dir, aquestes coses que dèiem, duros a quatre pessetes, la boleta, la cerilla, tot, ara tot, però la condició humana segueix sent la que és. Hi haurà gent que voldrà robar i aprofitar-se'n d'altres i tindrà una crueltat sense límits, i hi haurà gent que tindrem l'ambició, pot ser tothom, en cert moment, de fer el diner fàcil perquè a mi no, etc. Això es desplaça totalment, segons vostès tenen detectat a nivell de delictes, o molt significativament a l'àmbit online? Són més indefensos en aquest àmbit online que en l'àmbit físic, per dir-ho així?
Evidentment, total. O sigui, l'àmbit els hi dona aquesta opacitat. O sigui, els hi dona aquesta llibertat de poder actuar, i a més el que parlava el meu cap ahir, no? O sigui, el cibercrimen no té fronteres. O sigui, abans estava circunscrit a les Rambles, el que venia amb l'estampeta, ara s'ha acabat això. O sigui, ara ha evolucionat tot, o sigui, l'estampeta ja... O sigui, ara hem de crear futur. El passat ja està creat, ara estan creant futur, i és on hem d'anar la policia amb les nostres eines que desenvolupem a la seva casa. Però hi ha un element que sense ell no es pot fer, aquesta estafa, que és la cobdícia de l'ésser humà. O sigui, en el moment que hi ha diners, la gent està perdent.
Mas, clar, imagina't, amb aquest senyor molt pensionista, que li diuen, no, és que ingressaràs 1.000 euros cada mes.
A més, hi ha un tret molt característic que s'aprofita molt de la seva vulnerabilitat, i ara vull posar un exemple que és real. Fan servir fins i tot les víctimes de mules, i ho explicaré una mica en detall. Per exemple, aquesta víctima que tenim, hi ha un moment que li diuen que té uns guanys en criptomonedes i que els ha de recuperar. Pensem que el món de la criptomoneda té una certa dificultat. Llavors t'has de donar d'alta en plataformes, has de fer unes verificacions, i aquestes empreses que acostumen a tenir el que es diu el Know Your Client, que és com que tu coneixes el teu client i llavors li demanes informació al teu client per poder donar resposta a les autoritats, no? Llavors, els processos d'alta són molt rigorosos en el sentit que t'has de fer una foto teva amb el teu carnet d'identitat, etc, etc. Llavors,
com?
El del pensionista que sortia que li havia fet la foto del carnet.
Clar. Llavors, aquesta dona, per exemple, li fan fer-se una foto amb
la
el seu
Puigcerdà,
document.
Eh?
Sí, li fan fer-se una foto amb una plataforma de criptomonedes, amb Binance, que és una de les més famoses que hi ha, més grans, perquè per allà circularà diners de l'organització criminal com si fossin guanys seus. Llavors li van dient, miri, per aquí van venir aquests guanys. I què passa? Que totes les víctimes van fent pagaments amb aquest compte, ella va veient un comptador d'una cosa que posa el seu nom, però de la qual ella no té el control, perquè no té les claus per treure aquells diners. Però ella va veient allà, efectivament, que estan augmentant aquells guanys. Problema, no té la capacitat de treure'ls, però la fan servir com a mula. Per què? Perquè quan nosaltres detectem aquell compte i demanem a Binance, fent servir el Know Your Client, digue'm, qui està darrere de tot això? Me surt aquesta dona, que és una víctima. Vull dir que la fan servir de mula, també.
Parat-hi, Lola, sí.
Em comentava també ara un col·lega per WhatsApp que aquest delicte cada vegada és més arreu, el que deia una mica el Toni, pel canvi en les xarxes, perquè ella es troba moltes vegades esquers de criptomonedes, al Tinder, fins i tot.
Sí, sí.
O sigui que t'arriben perfils falsos de Tinder i et colen aquesta estafa.
Quines les plataformes que més utilitza la gent són les que també utilitzin més ells, perquè és on hi ha més peixos a pescar, no? O sigui, a l'Instagram segurament sortirà algú que pensa que ha guanyat 100.000 euros.
Si ara pot haver-hi gent que ens estigui escoltant, clar, que està dient, oi, però si a mi em truca el Tomáš Slavnič també, i em pot haver-hi Slavnič, és igual, o Božidar Bloskovic, que ens diu que estic guanyant i que he d'invertir 350, i potser hi ha molta gent que ens està escoltant que està descobrint que està sent víctima d'una estafa.
Però és que, a més, té sentit. Abans els narcos anaven a les discos i ara els narcos van a Tinder, perquè, clar, tens una disco enorme, per dir-ho així, no?
Correcte. Penseu que és una estafa que iniciem a Puigcerdà i acabem a Albània, Ucrània, Macedònia del Nord, Geòrgia... Vull dir, la base és
ampla, molt ampla. Lola.
Sí, jo tinc una pregunta no sobre les estafes, sinó sobre les criptomonedes legals, vull dir... Sí, abans fèieu la comparació amb la borsa. Darrere de la borsa hi ha unes empreses que inverteixen en coses i que fan coses, no sé, són energètiques, són bancs, són el que sigui. En què inverteix la criptomoneda? O sigui, darrere d'això què hi ha?
Clar, hem de pensar que la criptomoneda com a tal és un ecosistema molt gran. Llavors, hi ha diferents projectes de finances descentralitzades. Llavors, aquí trobem molts projectes. Hi ha projectes fins i tot d'empreses que donen préstecs. Hi ha moltíssims projectes...
Sí, productes financers sí, sí, que no sí. saps ben bé què hi ha. O sigui,
bueno, és que... jo, per exemple, avui dia hi ha una criptomoneda que es diu AVE, que podem contractar un crèdit amb un interès de tornada d'un 0,01%. Vull dir, i són els propis usuaris que fan pools de liquidez, posen els seus diners, i la pròpia comunitat fa com préstecs a la gent, no? Vull dir, hi ha molts projectes fora de les finances tradicionals que el que busquen és això, la descentralització del sistema bancari tradicional. Clar, això té la seva part positiva i la seva part negativa. La part negativa és que surt del control de les autoritats.
Perquè si en un moment donat, perquè s'escampa una mica que això de les criptomonedes no està donant el rendiment que s'esperava, hi ha molta gent que retira els seus diners, a la banca, per exemple, se suposa que hi ha darrere uns organismes que t'avalaran fins a un cert nivell. Aquí, res de res. Bueno, estàs també, completament...
Sí, estàs més exposat, però també hem de pensar que si una empresa de l'IBEX 35 tothom ven les seves accions en massa, també cauria, no faria una fallida igual. Però sí, és un paradigma nou que ens hem d'acostar.
Però això, la pregunta a la Lola és oportuna. És a dir, jo crec que en això, en aquest fenomen de les criptomonedes, hi juga molt un paper del descrèdit de la banca. Però sobretot per això inverteix la gent jove.
Clar, sí,
la gent jove diu, escolta, després del rescat bancari, de que els governs acabessin pagant lo del banc i acabés sent un latrocini brutal i tal,
doncs,
per fer fallida, jo per si de cas...
No és el mateix, perquè una persona que tingui uns estalvis en un banc convencional, hi ha una cosa que es diu, que és el que ara deia el fons de garantia de dipòsits, que fins a certa quantitat, i hem vist bancs que han anat a la fallida, que t'han tornat els diners. Jo, més que una pregunta, escoltant-los, el que em ve al cap és que jo crec que l'administració sobreregula sobre negocis tradicionals que estan absolutament controlats. Per exemple, qualsevol persona que té que demanar una hipoteca se n'ha d'anar uns dies abans al notari, li foten una xapa, perdoneu l'expressió, sobre com funciona la hipoteca, que en el fons tothom ho sap perfectament. Abans de signar qualsevol document al banc, tu has de llegir tot i tens que anar signant paper per paper conforme t'ho han explicat, i el banc així de salvaguarda, però en canvi resulta que pots invertir en una empresa que dius que està a Geòrgia o Albània, i no tinc res contra la gent d'aquests països, sense cap mena de regulació i control. Per tant, poder, un dels problemes és que l'administració regula sobre lo fàcil, que és els negocis que té a l'abast amb una persona amb noms i cognoms, però en canvi no regula ni protegeix a la població sobre el que és complexa.
Aquestes empreses que estan operant des de Albània i Geòrgia estan operant com a centres de trucades, serveis diversos, o sigui, estan donades d'alta legalment, però l'activitat que desenvolupen és l'activitat il·legal. Clar, en el món de la criptomoneda ja entrem en un altre paradigma, el regular tot això, el d'on neix, el de cada, ho veiem, bancs que creen criptomoneda, cada país busca, si més no, la seva criptomoneda, se'n surten de noves. És complex.
Aquí podríem parlar de com abordar això des d'un punt de vista legal o com els estats haurien d'abordar tot això, però al final es posa portes al camp. Què vull dir? Això són sistemes descentralitzats i són les tecnologies que han vingut per quedar-se. Això neix el 2009 i estem al 2022 parlant d'això. Llavors, el problema que hi ha és que els sistemes no estan sent prou àgils per adaptar-se a aquestes noves tecnologies que estan fent aquesta disrupció. Quina estratègia estan adoptant? Pues aquesta, no? La prohibició, el tancament, però al final una sèrie d'ordinadors que munten una estructura peer-to-peer, que es diu, poden fer aquest tipus de manera circular, i després el valor que els usuaris els vulguin donar. Ara bé, després se pot fer com la Xina i apostar per fer la teva pròpia criptomoneda i facilitar aquest tipus d'accessos a l'usuari. És depèn com ho vulguis abordar, però es posa a portes al camp. A nivell tecnològic és complicat.
Jo és que això de posar... Jo discrepo, ho sento. Perquè, clar, posar portes al camp, o sigui, pel fet que sigui tecnològicament difícil, no vol dir que no hagis de regular i que no hagis... O sigui, hi ha moltes coses, molts delictes que es cometen a les xarxes socials o a internet, que també seria posar-li portes al camp i s'ha de buscar la manera...
Ho entenc, però...
T'ho dic d'una altra manera. O sigui, abans dèieu que era pràcticament impossible aconseguir que aquests diners tornessin. Clar, si Bankia comet, o sigui, se'n va a la merda, no només hi ha un regulador que està obligat a que aquelles persones doncs, recuperin una certa quantitat, sinó que, a més, aquestes persones respondran davant de la justícia, respondran a, bueno, com a mínim ja pot funcionar, efectivament,
funcionar.
És molt millorable, però hi ha un accent sobre això.
Sí, sí, sí.
I en canvi l'altre és
que, lo que
no és que sigui volàtil.
Moment, si l'Anton ha dit alguna cosa, perdó, Anton, vols dir alguna cosa?
No, yo únicamente estaba pensando hasta que, yo sé que esto que voy a decir no va a ser muy popular, ¿no? Pero mucha de la gente que se mete en este tipo de fregados busca precisamente esto, ¿no? Meterse en un sitio desregulado, poco vigilado, porque eso es lo que les promete las grandes ganancias. ¿Os acordáis cuando empezaron las criptomonedas? La gente sale, no, yo es que ya no me fío del Estado, yo ya no me fío del sistema, ¿no? El sistema me ha fallado y yo quiero, me fío más pues de la marca A, de la marca B, de la marca C. Y bueno, claro, cuando juegas...
Sí, tienes el riesgo, sí, perdona, digues.
Només per destacar, penseu que fins ara, quan fèiem una entrada a l'ús a Catalunya per una estafa, per el que fos, anàvem els equips tradicionals d'informàtica forense, de delictes informàtics, prenien aquests discos durs, feien còpies forenses, un anàlisi... Però per què estem davant d'un canvi de paradigma? Ara, ja no només ho fem a Catalunya, sinó que anem a Albània i a diversos països i tot el dispositiu que hem de muntar està totalment dissenyat per poder intervenir criptomonedes, hem de fer programes per intervenir criptomonedes, hem de fer programes per buscar les criptomonedes dins dels ordinadors. Vull dir, és un canvi de paradigma i ens pot agradar més o menys, però ha vingut per quedar-se. Potser no amb aquesta imatge que tenim ara, desapareixeran coses, però segurament haurem de conviure amb el Bitcoin, l'Ethereum i aquestes tecnologies.
Vostès tenen una llista d'empreses o pàgines web que potencialment són fraudulentes. El que jo volia dir abans, segurament no m'he explicat bé, és, doncs, escolti, i anant amb la línia del que deia la Lola, al igual que l'Agència Espanyola del Medicament treu llistats i diu tots aquests medicaments són dolents per la salut, si vostès tenen aquesta feina feta i ben feta de saber quines webs són fraudulentes, per què no després l'administració no publica, al igual que fa amb els medicaments, llistes recomanant a la població vostès aquí no inverteixin.
Tenim unes eines, estem fent unes eines ara on exposarem totes les webs fraudulentes que nosaltres hem detectat, collonot, que Alemanya està detectant, que estarà a la web de Mossos, que estarà a tots els enllaços. Per què? Sí. Perquè la gent les pugui consultar i pugui prevenir,
Sí. Només penseu una cosa. Hem aterrat aquest dissabte a la tarda que veníem d'Albània. Som dimarts. Estem acabant de preparar aquest aplicatiu on tothom podrà entrar, consultar els webs i descarregar-se'ls i fer les consultes de lo que és fraudulent i el que no, dintre d'aquesta investigació.
Heu hagut d'anar a Albània, heu hagut d'anar allà,
Sí.
A més, perdoneu, la investigació és més difícil perquè no hi ha rastres, que és el que tu dius del canvi cultural. Això és molt interessant, Jordi, és a dir, quan hi ha un criminal, se't pot escapar un tio que mata un altre, però hi ha una presa dactilar, hi ha una mostra de sang, hi ha un ADN, hi ha un incendi, aquí no hi ha subjecte. És a dir, amb les criptomonedes, és com les NFTs, no?
Quan però que un dia haurem de parlar també de les NFTs, també.
Tu pots comprar una obra d'art que no existeix. Sí. Per tant, aquests senyors, quan van a l'escola de Mossos, els diuen, escolti, el primer d'una escena del crim és el rastre. Per tant, mirin vostès que hi ha. Aquí és que no hi ha rastre.
La traçabilitat d'això és realment molt complicada, perquè penseu, primer, els mecanismes internacionals de cooperació fan que accedir a qualsevol resposta d'una IP que està a Albània és un any aquesta resposta. Ells en un any s'han mogut 3 vegades de lloc.
Llavors, un any de resposta.
És un any. Llavors, penseu lo complicat que arriba a ser això.
Si la pots trobar a la IP.
Si la pots trobar.
Perquè en alguns països la IP t'hauria que t'hi.
I després afegim això una pandèmia i una guerra pel mig. Vull dir...
Espera, per acabar, sisplau.
Bueno, jo tinc un consell i una pregunta doble. El consell és, enllaçant amb això de no hi ha dures o quatre pessetes, és que en general, quan has d'invertir a la vida, ho has de fer amb diners que no necessitis, en general, i de manera immediata. Per tant, si és la borsa, que no puguis esperar 2 anys. I d'altra banda, diversificar, posar el cistell, els ous a diferents cistells. Això jo crec que no està més recordador veient que han passat aquestes coses. La pregunta és... Els diners, de veritat, com es tradueixen amb aquests diners de mentida? Perdoneu per la pregunta. És a dir, aquesta senyora, quan feia els pagaments, on els ingressava? Perquè això és rastrejable. I també, quan els vols recuperar, és a dir, aquests diners que he guanyat jo, de manera legal, ara em refereixo, al món de la criptomoneda, hi ha un senyor banc que em donarà uns bitllets a canvi. Com es converteix la mentida aquesta de la criptomoneda, perdona que ho digui així, amb un bitllet que jo agafo a la mà? Qui dona el contravalor?
Ara anem
a posar... Perdoneu, perquè em costa molt d'entendre això.
Aviam, d'entrada, hi ha diferents maneres d'entrar en aquesta estafa. I una és mitjançant bancs europeus regulats. Vull dir, tu pots fer un pagament amb un banc europeu que són, obren comptes, com dient, amb documentació de víctimes, i obren comptes. Ells després mouen aquests diners a les payment service provider, que perquè ens fan un símil és com a PayPal. En aquest cas ells tenien les seves mateixes empreses de pagaments com Big Wallet, que estava controlada per ells mateixos. Llavors entra ja en el sistema financer de diners digitals i d'allà se'n va les criptomonedes. Criptomonedes com? Exchange. Un exchange, bàsicament el que fa és canviar moneda de curs legal, fiat, a criptomoneda. I això podem obrir ara un compte a Coinbase o Binance, que són les més conegudes, i podem fer aquest intercanvi. Jo puc posar 100 euros i treure l'equivalent a la criptomoneda que jo vulgui. I és un procés realment molt, molt fàcil. I a l'inversa igual. I cada vegada ho estan fent més fàcil per democratitzar-ho, perquè sigui més accessible a la gent.
Ens és més fàcil i ens acostumem més, perquè el salt que hem fet tots plegats de fa pocs anys que no te'n refiaves de posar les teves dades en lloc, avui en dia que posem una facilitat tremenda a les nostres dades de pagament a qualsevol lloc, i això mateix de la fotografia que deien del DNI, jo ho he fet a més d'una ocasió, però hi ha aplicacions que et reclamen fer la foto del DNI per davant i per darrere per intentar-ho col·locar, i fa uns anys hagués sigut impensable. Per tant, el salt que hem fet nosaltres de confiança, altres l'han aprofitat per fer un salt a l'hora de robar.
Correcte, correcte.
Jo voldria esmentar com a important que he sentit a la persona que...
L'Antó Lozada.
Sí, que quan ha trucat... Que ha dit
Manuel, que
el trucaen des d'Anglaterra i tal. No el truquen des d'Anglaterra.
En Jaume, que és aquesta és persona de 72 anys.
És sí. Un més 44.
El Anglaterra.
Però no és d'Anglaterra. Ara ens explicarà com actua la xarxa criminal per saber, o sigui, per emmascarar-se encara més.
Interessant. O sigui, ell deia, el Jaume deia, pobre home deia... des d'Itàlia i des de a Londres, deia. Bé, deia.
Això ho hem d'explicar.
44 i 39.
Correcte. Va ser una de les vies d'investigació que va donar molts bons resultats. Què ens trobem? Telèfons de més 44, més 39, que volen donar una aparença de que estan a la City, de que tenen una serietat darrere. Però si tu mires aquests telèfons, per darrere són telèfons tipus VoIP, que hi ha una adreça IP relacionada, són telèfons que operen per internet. Què vol dir això? Que tu pots contractar la numeració que vulguis sense estar present en aquell país. Pots fer un més 34 d'Espanya, més 44 del Regne Unit, però estàs a Albània, Ucrània, Macedònia del Nord, Geòrgia, on tu vulguis. I amb això després, ells munten aquests centres de trucades on tenen operaris que parlen diferents llengües i se dediquen per països seccionats a...
Val, una última pregunta i acabem. Espanya, heu explicat, els Mossos ho heu explicat, que hi ha uns 17.000 afectats. Poca broma, eh? 17.000, que és una barbaritat. A Catalunya no sé quants...
Confessos o que se sàpiguen? Que aquesta és una altra pregunta.
Això és important.
Aquí ve la matització.
Nosaltres intervenim 3 milions de correus. Llavors, no tenim la manera humana de saber, perquè hi ha una xifra negra molt gran de gent que denuncia, que no. Llavors, dintre d'això, què fem? Fem un filtratge dels que acaben en punters i veiem que la comunicació és tipus estafa. Són víctimes potencials. Això s'acaba el 2021, aquesta interceptació. Què passa? Això se prolonga en el temps, hi haurà molts més centenars de víctimes, gent que no ha denunciat... Vull dir,
gent que no ho sap.
Que no ho sap.
Per tant, la pregunta és, amb aquests que poden haver-hi ara que no ho sàpiguen, si hi ha gent que ara està escoltant el món a RAC1 i que pensa que pot ser que l'hagin estafat en criptomonedes, què ha de fer? Què recomaneu que hagi de fer?
Denunciar.
Denunciar.
Sí. Jo només voldria...
I abans de que arribi això, sobretot, que no acceptar mai que donin d'alta un wallet i no acceptar mai ni autoritzar que s'instal·lin cap programari a l'ordinador.
És important, perquè prenien el control de l'ordinador de les víctimes amb programari d'accés remot per poder fer un perfil psicològic, feien enginyeria social i llavors en funció del fons de pantalla que tenies modulaven pues, el broker que t'havien d'assignar. Llavors és una pràctica molt comú que t'instal·lin software d'assistència remota per vendre't una mena de suport que no és cap suport. I jo, Jordi, si me permeteu,
sí, tant.
Només voldria tancar dient que el missatge que volem donar una mica des de la institució com a Mossos d'Esquadra és que tingui la ciutadania clar que una estafa que s'inicia a Puigcerdà, nosaltres la investigarem ni que convingui fins a arribar a Albània. I això ha comportat canvis de maneres de treball, desenvolupament d'eines tecnològiques noves i adaptar-nos a aquests nous temps, però que comença a Puigcerdà i, si convé, acaba a Albània. Però que estarem sempre al costat de la ciutadania.
I és molt important el recolzament que hem rebut tant de la Fiscalia, del Deganat de la Fiscalia de la Seu i, sobretot, del jutjat de la Seu d'Urgell, que ha sigut qui ha agafat, diguéssim, la causa, donat de que es va iniciar a Puigcerdà, però hi va haver una víctima anterior a la de Puigcerdà a la Seu d'Urgell, que aquesta era de menys quantia, d'uns 8.000 euros, i que ha sigut aquest jutjat que ha tutelat tota la investigació que, bueno, que portem 4 anys, jo no havia portat mai cap investigació de 4 anys.
Ah, sí, ha sigut esgotador.
Esgotador, no?
Totalment. Sí, moltes reunions a Europol, Eurojazz, moltes hores, temps que hem tret a les nostres famílies per dedicar-nos a això, però som servidors públics i ho donem per fet, però ha sigut esgotador, sí.
Escolteu-me, moltes felicitats. A la policia el que més li demanem és que ens protegeixi i que intenti resoldre conflictes com aquest, i sobretot si podem alertar, aquesta és la principal camí a partir d'ara, si podem alertar tota aquella gent, o que ha hagut de patir-ho, o que en algun moment... O sigui, tenir criptomonedes no és il·legal. De fet, hi ha un mosso que té criptomonedes. El que és il·legal no ell, és unes xarxes que corren i que, si tu no estàs molt coneixedor de la causa, si et truquen oferint-te sistemes de brokers i tot això, allunya't d'una manera immediata, ipso facto. I si tens algun problema o algun dubte, vés a la comissaria dels Mossos més propera.
Haurien de venir cada dimarts, eh?
Sí, a parlar de temes.
No, i no, fins i tot a
parlar de temes.
Un mosso a la tertúlia dona pau.
No, sí, sí.
Posi un mosso a la tertúlia dels
Mossos.
Sí, sí, no, veu,
que no ens detingués al final.
Gràcies per aquesta. No, no, sisplau, a vosaltres i moltes felicitats. Repeteixo als agents César Jou i Manuel Fernández.